de Perpètua de Mogoda. Ens visitaran professors i alumnes d'aquest centre amb la música per la solidaritat.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia, amic. Rooney s'ha imposat a Rick Santorum per 8 vots al caucus d'Iowa als Estats Units. Aquest és el primer test per escollir el candidat republicà en les properes eleccions presidencials del mes de novembre als Estats Units i, per tant, el futur rival també de Barack Obama. La comunitat senegalesa ha convocat una altra concentració de rebuig aquest matí a Barcelona i a la nit va acabar amb aldarulls, amb contenidors i vidres trencats. També, com dèiem, contenidors volcats. Recordem, un jove senegalès va morir al rebre un tret en una discussió al carrer al districte de Sant Martí, molt a prop del barri de la Mina. Els Mossos d'Esquadra han detingut ja dos germans per la seva presumpta implicació en el crim. Nit emotiva i d'homenatge ahir al Liceu de Barcelona, que va tornar a ovacionar Montserrat Caballé 50 anys després del seu debut l'any 1962. La soprano en vestit vermell i amb una crossa va cantar dues àries i va comptar també amb la col·laboració de la seva filla Montserrat Martí i el seu amic Josep Carreras. I en esports, Copa del Rei, 8 anys de final, el Real Madrid va guanyar al Màlaga i el Barça juga avui contra l'Osasuna. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Va patir el Real Madrid al Bernabéu per poder superar el Màlaga. Els malaguenys guanyaven el descans per 0-2, però els blancs van poder capgirar el marcador al segon temps amb gols de Khedira, Higuaín i Benzema. Al final, 3-2, que deixa una eliminatòria oberta que es tancarà la Rosaleda la setmana que ve. Avui serà el torn del Barça, aquesta nit a les 10 al Camp Nou contra l'Osasuna. Ahir Guardiola va fer el que fa sempre abans d'un partit, avisar dels perills del rival, pel tècnic que van en compte, perquè el Barça sempre pateix l'equip per superar la ronda de 8 anys de Copa. Avui també hi ha partidars, en aquest cas, de bàsquet, perquè el Barça arriba al juga a 3:15 al Clàssic de la CB contra el Real Madrid a pista blanca i sense Joan Carles Navarro lesionat. Ahir el Joventut va perdre contra el Lucento Malacan a la pròrroga per 84-78. A l'NBA, els germans Gasol han guanyat aquesta matinada els seus respectius partits. I per acabar, dic que el Dakar, Nani Roma, va guanyar l'etapa de cotxes, mentre que Marc Coma va perdre el liderat en motos per un error de navegació.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:45.
Ràdio Estel.
Vols notícies, vols cultura, vols música, vols entrevistes, vols propostes i ho vols just quan a tu et vagi bé. Tu el que busques és la ràdio a la carta. Entra a www.radioestel.cat i fes un clic a Ràdio a la Carta. Podràs escoltar els nostres programes quan a tu et vingui de gust. Més fàcil impossible. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Perquè tu saps què vols i quan ho vols.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Si les tovalloles tenen aquest preu, amb l'ofertassa d'Hipercor és millor.
Joc de tovalloles de jacquard de 6 peces que abans costaven 19,90 €, ara només costen 11,99. Un preu irresistible.
I si tens milers d'articles amb un preu sensacional, és Hipermillor.
Hipercor. Preu Hipermillor.
Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilán i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa-te'n al 93 409 2770. Al club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns, 93 409 2770.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Passant 6 minuts de les 9, durant els propers minuts parlarem d'una iniciativa del Col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua de Mogoda. En els últims mesos, sobretot en les últimes setmanes, han registrat, han posat la culminació de l'enregistrament d'un CD on ha participat tota la comunitat educativa d'aquest centre. És un CD que es ven a 3 euros i els seus beneficis van destinats íntegrament a un projecte d'agermanament solidari amb una escola del Perú. Parlarem d'aquest projecte amb dos professors i quatre alumnes d'aquesta escola, el Col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua de Mogoda, que dona així un exemple de solidaritat interescolar, però més enllà d'això, també de conscienciació i de sensibilització entre la comunitat educativa, perquè educar en la pau també passa per transmetre de pares a fills i de professors a alumnes aquesta consciència de la importància d'ajudar-nos els uns als altres. Jo voldria que tot l'any fos com Nadal. Aquest és el títol d'una de les cançons d'aquest CD que ha gravat el Col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua de Mogoda. Ens acompanyen en directe dos dels seus professors, Agustí Alonso i David Granados. Bon dia a tots dos, benvinguts.
Bon dia.
Com definiríeu breument aquesta iniciativa?
Doncs bàsicament una iniciativa solidària i que ja és tradició a l'escola, perquè és el 8è registrament que fem i realment estem molt, molt satisfets.
Ara ens explicareu una mica com és la història d'aquests enregistraments. El fet que no sigui el primer també dona encara més valor, no?, a la persistència. I saludem quatre estudiants, quatre alumnes de l'Escola Sagrada Família de Santa Perpètua de Mogoda. Ells són Laura Velasco, Adrián Jiménez, Sara Pérez i Lorena Mata. Bon dia i bon any a tots quatre.
Bon dia.
Com esteu? Bé?
Bé.
Quants anys teniu? De quin curs sou? Sou del mateix, tots?
No.
Expliqueu-nos, a veure.
La Laura i jo som de primer de l'ESO.
La Laura i la Lorena són de primer de l'ESO.
De tercer de l'ESO.
I l'Adrián de tercer de l'ESO. Per tant, teniu entre 11 o 12 i 14 anys, no? Sí. Més o menys sí. Esteu en l'adolescència, no us sentiu així? Vosaltres sí? Bé, parlem del disc que tenim ara aquí, el del Sigues tu mateix i conviu amb tothom per un agermanament amb una escola del Perú. Com s'ha fet això? Com ha estat possible? David, per exemple.
És el 8è ja que es fa i sobretot aquest any ha sigut força més fàcil perquè doncs, hem aconseguit al final tenir un espai molt ben adequat per fer la gravació i bueno, tot va començar fa 8 anys amb realment un minidisc gravant a l'aire i bueno, va continuar amb jo portant gairebé tots els estris de casa, l'ordinador, els micros i tot plegat, i bueno, amb la perseverància i veient els fruits, que són molt positius educativament i, bueno, i també qualitativament, cada vegada cantant millor, ho fan
sí,
millor.
Sí, molt bé, felicitats.
Doncs, hem aconseguit doncs, tenir un espai fixe que realment no només s'utilitzem pel CD aquest, sinó també per teatre i per moltes activitats.
És un espai de l'escola amb estris professionals o semiprofessionals de so i d'enregistrament. Això s'ha anat millorant.
Sí, tant.
Avui amb David Granados, que ens parlava, i amb Agustí Alonso, professor de l'escola, parlem d'aquest enregistrament, que és el vuitè. I com es canalitza aquesta solidaritat, per exemple, aquesta vegada amb una escola del Perú?
Sí, vosaltres, sempre és amb aquesta escola.
Sempre és amb aquesta escola.
És una escola que tenim de germanament, una escola de la congregació que tenim al Perú, i amb aquesta iniciativa i amb l'esmorzar solidari, que també és una activitat que fem solidària, doncs focalitzem una mica aquestes dues activitats en cooperar una mica amb aquesta escola.
La congregació que gestiona el Col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua és dels fills de la Sagrada Família, el pare Manyanet, o quina és?
No, és de Sagrado Corazón de Jesús.
Del Sagrat Cor de Jesús, sí. Molt bé. I ja fa anys que existeix, sí, aquesta sí, escola de Santa Perpètua.
L'escola aviat farà el centenari.
Déu-n'hi-do. Doncs enhorabona. Bé, per vosaltres, pels alumnes, la Laura, l'Adrià, la Sara i la Lorena, què representa aquesta experiència? És la primera vegada que cantava o havíeu cantat també altres anys?
Altres anys,
sí.
I, per exemple, Adrià, tu que ets el més gran, explica'ns com ho has viscut tot això.
Doncs...
Després parleu les altres, eh?
No sé, m'agradant, no? Perquè sabem que és per a una causa solidària i a part que no costa res. Perquè ho fas amb la voluntat, cantes cançons, tu passes bé i sabem que ajuda, doncs...
És com una pràctica d'una assignatura on tampoc exigiu que us paguin res, no? Per
no.
Tant, això és el mateix i a sobre col·laboreu, gràcies a l'aportació de la gent que compra el CD, amb aquesta escola del Perú. I us han parlat de la necessitat d'ajudar persones que potser en països com ara el Perú no tenen les mateixes possibilitats d'accés a l'educació com tenim aquí? D'això us en parlen a la classe, els professors, ara que no ens senten?
Sí, sí, sí que ens parlen.
Molt bé. I què us diuen? Qui vol explicar-ho?
Doncs que...
Sara, endavant.
Sí, amb l'ajuda dels diners podem ajudar a l'escola i... Fa uns anys van crear un menjador al col·legi que el feia falta i un sostre.
I us van explicant els fruits que donen, no?
Sí.
Aquesta solidaritat. Alguna de vosaltres vol dir alguna cosa més? Laura, Lorena? No? Ja us sumeu al que diuen els vostres companys. S'ha gravat a l'escola durant aquestes últimes setmanes, aquest CD que tenim avui?
Sí, això de fet és una feina que comença a planificar al setembre, perquè s'ha de coordinar, és una escola que estem al voltant de 1.000 alumnes, és una escola gran i participa també els pares, normalment exalumnes, també participa a la coral. De fet, aquests 4 alumnes són de la coral de l'escola extraescolar. Llavors, clar, això s'ha de canalitzar i a poc a poc, doncs, coordinar els temes que s'han de cantar, etc. Llavors, a partir d'aquí...
Com que els temes tenen un regust nadalenc, sempre s'enfoca cap al Nadal, no? La sortida del CD i la venda.
Sí, sí. El que passa és que és cantar al novembre, que és una miqueta estrany, no? Cantar Nadal és al novembre, però bueno, ja sabem que hi ha un període allà d'enregistrament de mescla i de masterització, o sigui, és un procés llarg.
Clar, clar, s'ha de fer avançat, això no és com quan cantes en directe, que llavors ja busques la data, aquí s'ha de fer tot per avançat. Sentim una altra de les cançons. Jo sé, és, suposo, vaja, per aprendre francès també, no? Jo sé, i és una cançó que té un ritme diferent a les altres, perquè no tots són Nadal, ara ens explicàveu, no, Agustí.
Al principi va néixer amb la intenció de ser Nadal i fer Nadales, el que passa, clar, cada any les Nadales també es versionaven i fèiem ritmes més moderns, més actuals, però clar, arriba un punt que també fem molta cançó també amb molta temàtica solidària, també molta cançó on els alumnes i fan una adaptació de la lletra, en aquest CD també hi ha alguna. I bé, bàsicament també apostem una mica pels gustos dels alumnes també més actuals.
Em sembla que per la cara que posaven la Laura, l'Adrià, la Sara i la Lorena, aquesta us agrada, no? Aquesta té ritme,
sí,
i té marxa.
Sí.
Cantàveu tots quatre aquí? O
no,
alguns
no,
de vosaltres
aquesta...
no? Aquesta concretament no.
No. alumnes de francès.
Els alumnes de francès, i bé, però vosaltres heu cantat segur que moltes altres, sí, de Nadal, sí. I no nadalenques també. Per tant, no sabeu molt bé el que s'explica en aquesta cançó en francès, jo sí. Algun comentari sobre les lletres, sobre el missatge que es volen transmetre amb les lletres, David Granados o Agustí Alonso?
Home, les lletres, el que sí que s'intenta moltes vegades és que els alumnes, doncs, també com un exercici extra, doncs, facin un canvi a la lletra, que, bueno, tingui a veure amb ells, perquè, home, si és més vivencial, si parla d'ells, del grup, doncs això mateix, no? Es fa grup i ho troben com algú seu, no? Que és, després és més fàcil d'encoratjar-los perquè cantin, perquè a vegades, si segons quines edats, doncs, amb 16 anys, home, jo em poso a la seva pell i no sé si jo m'hagués posat allà a cantar, perquè després una altra cosa és que fem també una cantata l'últim dia d'escola, al Nadal fem una cantata i, bueno, canten allà al davant de tots els alumnes, o sigui, donaïdó l'exercici de...
Veig que algunes de les cançons tenen entre parèntesis el curs que les fa, és a dir, que es fa l'enregistrament per grups.
Sí, sí, des de P3 fins a quart de l'ESO.
Molt bé. Hi ha una cançó, per exemple, del grup de primer d'ESO, on suposo que la Lorena i la Laura cantaven, la del tió, la del caga tió. Aquesta és molt pels nens, no? Suposo que us va motivar especialment fer-la.
Sí, és divertida.
Divertida? Doncs sentim un trosset d'aquesta cançó del caga tió. Canten una vuitantena de veus de primer d'ESO, entre elles la Laura Velasco i la Lorena Mata. Recordeu el moment de l'enregistrament? Hauria de ser molt divertit.
Sí, és divertit, en què aquesta cançó, quan tu l'escoltis, sigui més com per als nens petits, també cantar-la és divertit per això.
Això arriba al Perú, aquesta escola, aquestes cançons, i capten una mica el que és també la tradició catalana de celebrar el Nadal i el tió, per exemple.
Sí, sí.
Avui parlem amb Agustí Alonso i David Granados, que són professors del Col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua de Mogoda, una escola vinculada o gestionada, millor dit, per la Congregació del Sagrat Cor. I ens acompanyen quatre alumnes, Laura Velasco, Adrián Jiménez, Sara Pérez i Lorena Mata, que han viscut l'experiència de cantar en aquest CD. A nivell pràctic, sobretot Agustí i David, aquest CD es ven a la mateixa escola, en algun altre lloc?
A l'escola
Sagrada Família, per tant, qui vulgui... No heu fet una xarxa comercial molt gran, però a un preu de 3 euros, com a col·laboració, es pot comprar aquest CD, per tant, preu assequible.
També a la Fira Santa Llúcia també es posa, o sigui, estaria a l'abast del poble, i bueno, tothom que arribi allà al col·legi, doncs, pot demanar-ho que...
Exacte, i a la web també es poden fer alguna comanda, els ho enviarem, no hi ha problema.
Molt bé, doncs el Col·legi de Santa Perpètua de Mogoda, colegiosagradafamilia.net, aquesta web, www.colegiosagradafamilia.net, allà es troba tota la informació sobre aquest CD que s'ha fet a Santa Perpètua de Mogoda. La iniciativa com va sorgir, Agustí i David?
La iniciativa surt una mica, i sempre ho expliquem amb un to una mica anecdòtic, surt del cap d'estudis de l'escola, que té moltes idees, però es costa de portar-les, s'han de portar a terme, però té moltes idees, que és el Xavi. I una mica amb mi, el fet de dir, hem de fer alguna cosa diferent a l'escola. I a partir d'aquí, doncs, bueno, evidentment la col·laboració tècnica del David, doncs ens vam posar amb l'hora, que passa que va ser una mica això molt just, gravat amb uns mitjans que eren poc...
Allò, al principi, segur que més d'un deuria dir, com farem això? Quines Exacte. Idees, quines ocurrències, no? I després tot tira
endavant. Com pretenem vendre això, no?
Exacte. Mobilitzar 1.000 persones, 1.000 alumnes, amb més els pares. I...
I els alumnes i els vostres pares, esteu contents amb aquesta activitat? Laura, Adrián, Sara, Lorena, qui vol dir?
Bueno, no sé, sí, estan...
Sara.
Estan contents. És una cosa diferent que totes les escoles no ho fan. Mm-hmm. I també la participació ens agrada.
us agrada implicar-vos i fa il·lusió, no?, sentir-vos cantants. D'aquí ja ha sortit la inquietud de cantar, la inquietud musical, en molts alumnes, suposo que sí, no?
I tant. De fet, tenim això, la coral d'Arezzo, que és la coral extraescolar, que funciona.
Precisament la coral d'Arezzo canta una cançó en anglès, Hold My Hand, agafa la meva mà, és la que sentirem ja per acabar aquesta conversa que hem tingut. Recordem que és una iniciativa solidària a favor d'una escola del Perú que des de fa 8 anys es fa cada any, no?, per el novembre, és a dir, en el primer trimestre del curs, amb la vista posada en el Nadal, a Santa Perpètua de Mogoda. Teniu constància o coneixement que alguna altra escola faci una cosa així, amb música?
Sí, 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 hi ha escoles que fan. Per exemple, tenim al costat de l'escola Pia de Caldes, que també ha fet algun enregistrament. El que passa moltes vegades és per commemorar el 50 aniversari, alguna cosa molt concreta. Ara, cada any, de moment, desconeixem alguna escola que ho faci d'aquesta manera tan cada any. Anualment és complicat, perquè requereix esforç.
Sigues tu mateix i conviu amb tothom amb aquest títol al Col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua de Mogoda. Ha editat un disc amb finalitats solidàries. Hi ha 18 cançons, per tant, música amb veus infantils i juvenils molt, molt agradable de sentir, com hem compartit avui en l'altra cara del dia, a la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Gràcies a Agustí Alonso i David Granados, professors del Col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua. Molt bon dia, bon any i felicitats. Esperem que encara es puguin vendre els CDs que queden, que suposo que en queden alguns, no?
Alguns, pocs però alguns.
Pocs però alguns. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bon any.
Gràcies.
I també gràcies a Laura Velasco, Adrián Jiménez, Sara Pérez i Lorena Mata, estudiants de secundària d'aquesta escola de Santa Perpètua de Mogoda. Bon any.
Igualment.
Acabem amb aquesta cançó, Hold My Hand.
Escoltar la teva música, tocar l'actualitat, veure els destacats que t'interessen, fer un tast dels últims programes i ensumar, abans que ningú, el millor de Ràdio Estel. www.radioestel.cat, una web amb els 5 sentits.
Saps que menjar productes locals és ple d'avantatges? Si compres aliments fets a prop de casa teva, ajudaràs a generar riquesa al teu entorn, obtindràs un producte bo i de temporada i, a més, menjaràs de forma sana. És tan senzill com comprar aliments locals amb distintius d'origen i qualitat agroalimentària. Les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques protegides en són la garantia. El consum de proximitat promou els àpats fets amb aliments produïts a prop de casa teva. És la dieta quilòmetre zero. Saps què? Si practiques el consum certificat i de proximitat, cuidaràs el teu cos i el medi ambient i ajudaràs a mantenir l'activitat agrària, que és la base de la nostra alimentació. Pensa-hi, i guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
Recollida de joguines noves per nens i adolescents i obsequis per la gent gran. És la 14a campanya Reis per Tothom. Aquestes festes estrena la teva solidaritat. I si ho vols, fes-te'n voluntari. 14a campanya Reis per Tothom. Joguines noves per infants i adolescents i obsequis per la gent gran. Aquest Nadal, amb tu, estrenarem il·lusions. Informa-te'n al 93 487 63 63. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Cinc minuts i seran 2:15. Avui tenim una nova edició de la nostra secció d'Història, Art i Patrimoni. Abans d'entrar en matèria amb aquesta secció, us diem, i us ho diem amb molta urgència, que tenim 5 entrades per a l'últim dia del Saló de la Infància, que és avui, des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. Per tant, si voleu aquestes 5 entrades, algunes d'aquestes 5 entrades, l'únic que heu de fer és trucar-nos al 93 409 2772. 93 409 2772, i segons aneu trucant, us anirem adjudicant aquestes 5 entrades que us oferim avui per al Saló de la Infància. Atenció, últim dia, avui d'11 del matí a 8 del vespre. I ara sí, saludem per parlar d'història, art i patrimoni a mossèn Josep Maria Martí Bonet, que és el delegat de patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona i també canonge de la catedral. Doctor Martí Bonet, bon dia i bon any.
Bon dia i bon any i bons reis.
Efectivament, gràcies. Avui allargarem una miqueta més la secció, farem una pausa per les notícies a 2:15, però continuarem uns minutets després. Avui parlem de la catedral de Girona. Hem parlat de les seus, fins ara, de Barcelona, Tarragona i la Seu d'Urgell, la catedral de Santa Maria del Bisbat d'Urgell. Ara toca Girona. Per cert, no sé si vostè ha sentit a parlar d'aquesta petita polèmica mediàtica per les campanes de la catedral en la nit de Cap d'Any. Avui ens han aclarit que no va haver-hi cap silenci, que van sonar les campanes. Alguns havien dit que no havien sonat. Bé, són anècdotes.
Doncs van sonar, es veu que sí.
Es veu que sí que van sonar, sí, sí. Diuen que alguns no les havien sentit, però sempre els que les han sentit tenen raó, perquè els altres podien estar despistats, no?
És que passa que a Girona tot anem de sorpresa en sorpresa. És que és extraordinari. El de Girona és extraordinari perquè realment hi ha moltes notícies i moltes coses molt interessants.
Sí, aquella frase de la cançó Girona m'enamora la podem aplicar també aquí, oi? A la catedral. Quan comença el cristianisme a Girona? I parlem en clau històrica.
Bé, doncs mira, hi ha restes arqueològics del segle III, això segur, finals del segle III. Després també hi ha documents escrits del 394, 395, i especialment doncs, hi ha el Prudenci, que és un gran escritor, com sabeu vosaltres, del segle IV, en el que ens explica clarament de que hi ha dos sants, concretament Sant Cugat i Sant Fèlix, que van venir de Cartago, i un es va quedar a Barcelona, Sant Cugat, i l'altre, en Fèlix, va anar a predicar a Girona. Això és un fet històric indiscutible, que sabem la presència de Sant Fèlix, i per tant, del 303-304, que va rebre el martiri. Era un seglar, un personatge molt interessant, martiri. Tenim un... diversos aspectes arqueològics que parlen del martirium, o sigui, el lloc on estava enterrat. I també hi ha indicis d'una església que es deia, s'anomenava Santa Maria. Per tant, evidentment que el cristianisme a Girona és del més primitiu que us podeu imaginar, i especialment hi ha en l'època, podríem dir, visigòtica, en el segle VI-VII, doncs se'ns parla molt de la litúrgia, precisament, de Girona. Litúrgia de Girona que és molt important i que ens en parla un escriptor que es diu Brauli, que diu que hi havia un bisbe que li agradava molt la litúrgia, litúrgia específica, concretament de Girona, que era molt extraordinàriament bonica, i aquest bisbe es deia Joan Viclorus. Aquest personatge és un personatge molt interessant que coneixem bastantes coses gràcies als concilis visigòtics. Però l'estrella fulgurant, podríem dir, de Girona és Carlemany. Uh-huh. Carlemany és un personatge que allà hi va deixar la seva petjada, indiscutiblement.
Carlemany, l'emperador d'Europa, en aquesta terra de marca hispànica, on Girona quedava molt a prop, no?, dels Pirineus, deixava aquesta petjada en el naixent cristianisme, o ja en el cristianisme de l'edat mitjana primitiva. Avui parlem de la catedral de Girona amb Josep Maria Martí Bonet. La consagració de la catedral és de l'any 1038. En tot cas, ens ho diu breument i continuem d'aquí dos minuts.
Sí. Com totes les catedrals, doncs, tenen un moment en què s'acaben i per tant, doncs, sabem exactament de què va ser consagrada. Indiscutiblement, doncs, molt important, es va iniciar doncs, uns anys anteriorment, però sabem que el 1038, el 21 de setembre, va ser consagrada pel bisbe Pere Roger.
Ara repassem la història d'aquell moment i posterior. Són 9:45, última hora informativa, i continuem la història, l'art i el patrimoni.
Hola, molt bon dia. Mitt Romney ha guanyat per només 8 vots l'ultraconservador Rick Santorum en el caucus d'Iowa. Durant tota la nit s'ha mantingut un empat virtual entre tots dos candidats que només s'ha desfet amb els darrers vots dels 60.000 emesos. El resultat és el més ajustat en la història d'aquest caucus d'Iowa. Les assemblees populars per decidir candidat republicà a la presidència dels Estats Units. La comunitat senegalesa de Barcelona ha convocat una altra concentració aquest matí de rebuig. Recordem, aquesta nit hi ha hagut aldarulls amb contenidors bolcats i vides trencats. Un jove senegalès va morir ahir a la tarda, segons diversos testimonis, al rebre un tret en una discussió al carrer al districte de Sant Martí. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos germans d'ètnia gitana per la seva presumpta relació amb els crims. Nit emotiva i d'homenatge ahir al Liceu de Barcelona, que va tornar a ovacionar Montserrat Caballé 50 anys després del seu debut l'any 1962. La soprano amb vestit vermell i una crossa va cantar dues àries i va comptar amb la col·laboració de la seva filla Montserrat Martí i el seu amic, entre d'altres, Josep Carreras. I en esports, el Real Madrid va guanyar ahir el Màlaga 3-2 després de capgirar un 0-2 advers en la Copa del Rei. Per aquesta classificació pels vuitens, el Barça juga a les 10 contra l'Osasuna amb la possible aparició de Messi i Iniesta. Fins aquí les notícies. Tornem a més informació a les 10.
Ràdio Estel. Amb la notícia, amb la música, amb el missatge, amb tu, amb tot allò que t'interessa i t'acompanya. Segueix Ràdio Estel al Facebook i al Twitter i no perdis el fil de la teva emissora. Ràdio Estel, t'implica, t'agrada.
Passen ja 2:02. Fem la segona part de la secció d'Història, Art i Patrimoni, que avui allarguem una miqueta més perquè l'hem començat amb retard. Ens parlava mossèn Josep Maria Martí Bonet de la Catedral de Girona i, en aquests últims instants, del paper de Carlemany. Una pregunta, Carlemany era sant o era un home de fe profunda?
Sí, tenia fe profunda, evidentment, però era sant. Segons la interpretació que es fa, doncs, a Girona hi ha Aquisgrán i algunes altres diòcesis d'alemanes. Sabeu que en aquella època la beatificació i canonització es feia a través de cada un dels bisbes. Doncs bé, hi va haver-hi un bisbe que es veu que, bueno, que li agradava Carlemany i el va fer sant, i aquí el tenim. I per nosaltres és una gran satisfacció, perquè que Carlemany sigui sant, sabent que la seva vida moral doncs era molt poca cosa, perquè sabem moltes coses inclús en contra de la seva, doncs,
de la seva dimensió,
de santedat, doncs que hagi arribat a sant, doncs això per nosaltres és un bon estímul. Volem dir que no, és que no vol dir que tinguem de pecar,
les coses com siguin,
però que de fet que sigui sant. De fet, va ser una cosa popular, que tothom va considerar bé, però després, al cap d'un temps, per part de Roma, doncs es va dir que no, que no continuessin, podríem dir,
considerant-lo
sant, no?
Per tant, no diem Sant Carlemany per això, perquè hi ha hagut una matisació a nivell universal.
Ah, exacte, sí.
De l'església.
Però és una cosa curiosa, perquè, és clar, com us deia abans, Carlemany a Girona va ser molt estimat, cosa que no va ser estimat, per exemple, a Barcelona. Hi ha cròniques de Barcelona que diuen que els francs doncs era un desastre, vull dir, que no els agradava. Els agradava més, diu, estar sota els sarraïns que sota Carlemany. Uh-huh. I el mateix passa a la Seu d'Urgell i a Vic, també, tampoc el poden veure. Però, en canvi, a Girona es veu que els hi va caure molt bé. I, per tant, de totes les coses grans que hi ha a Girona, que importants i tal, ho atribueixen a Carlemany. Per exemple, hi ha la torre famosa, que està a la catedral, una torre impressionant, que diuen que és de Carlemany, igual com també la Seu del Bisbe, la famosa Seu del Bisbe, doncs també, que és romànica, diuen que és de Carlemany. Igual com també hi ha una imatge que és de Pere III, que d'en Clascall, que diuen que també és Carlemany. O sigui, totes aquelles coses que sobresurten a Girona ho atribueixen a Carlemany. Alguna deu ser veritat, altres potser simplement són llegendàries.
Potser la seva condició de gran emperador europeu i la seva voluntat d'unificar i de reconciliar la vella Europa d'arrels cristianes seria el gran actiu de Carlemany?
Evidentment que Carlemany és un personatge extraordinari. extraordinari. És el que unifica, podríem dir, tots els pobles a l'època medieval, i gràcies a ell doncs comença Europa en el sentit polític i social. Sabeu que la nit de Nadal, precisament, l'any 800, va ser coronat per Lleó III, doncs va ser coronat en el Vaticà. I tothom el va aclamar amb unes paraules en llatí que deia Carolo Magno, adeo coronato, per Déu coronat, Magno e Pacifico Imperatore, vita e victoria. Diu que tothom va cantar aquesta lletania a favor de Carlemany. Esclar, tenia un prestigi enorme, enorme. Era una persona molt interessant. Ara, baix al punt de vista cultural, doncs deia això de llegir, això que ho facin els esclaus, i jo em dedico a la guerra, saps? Una cosa molt curiosa, que, bueno, es té de desmitificar, podríem dir, la figura de Carlemany, però un personatge, evidentment, molt interessant, que va reestructurar, podríem dir, tota Europa, i com has dit molt bé, doncs va ser el que va donar les arrels, podríem dir, cristianes d'Europa, de tal manera que tot ho vincula precisament en el cristianisme. I aquesta és la característica de Carlemany, que és el gran patró, podríem dir, evidentment, de Girona.
Avui recuperem el fil de la Catedral de Girona, que és el tema que ens ocupa avui, i breument, en només dos minuts, parlem una mica de la silueta i de l'arquitectura de la Catedral de Girona amb dues façanes. La façana dels segles XVII a XX,
sí, i la principal
i la façana dels apòstols.
Sí, sí, realment que Girona et trobes en sorpresa, de sorpresa en sorpresa, perquè
sí, sí, ja ho he
dit. Tens una façana principal que per entrar a la catedral hi ha a davant una escala que té exactament 100 graons. Jo els he pujat i vull dir, al final em canso i procuro no pujar-hi. Però
és impressionant, però és el desnivell.
Sí. És una cosa curiosa. Igual com també té una nau que, si el pròxim dia en parlarem, una discussió enorme que deien que cauria i no caigut. Després també té un altar preciós amb un altar i un baldaquí i un retaule. Té capelles per tot arreu. Després també té el famós tapís de la creació, que per cert, que el mes d'agost hi era, i ara no hi és, ara està precisament a Sant Cugat a restaurar. Igual com també hi ha un claustre maquíssim. I després també hi ha una Mare de Déu que té una advocació que és molt curiosa, que ja en parlarem, que es diu del Vell Ull. O sigui, una Mare de Déu dedicada en el seu aspecte, doncs, de la seva mirada, i en diuen del Vell Ull. És preciosa, maquíssima. Ja veureu que el pròxim dia, si m'escolteu, disfrutareu de la nostra Girona.
Sí, doncs parlarem més de la catedral, una catedral que segur que té arquitectura romànica, gòtica, posterior,
sí,
té una mica de tot, oi? Reconstruccions posteriors.
Home, fonamentalment, Girona és gòtica. Uh-huh. És un intent, doncs, de fer un gòtic, però una miqueta agosarat. Així com el gòtic té normalment les naus, diverses naus, aquesta va haver-hi un moment que va dir, doncs, comptes de fer tres naus, en farem una sola. I, esclar, allò tothom deia, això caurà.
I no ha caigut.
No ha caigut.
Doncs gràcies, doctor Martí Bonet, per haver-nos parlat avui en una primera part de la Catedral de Girona. Que vagin bé els Reis, com vostè ha dit al principi, i el proper dia, la setmana després, ja la primera setmana durant l'any, parlarem aquí de la Catedral de Girona, segona part. Fins dimecres, bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies. El meu regal és precisament parlar amb vosaltres. Gràcies, doncs, Ràdio Estel.
Gràcies a vostè també. Ara una petita pausa i de seguida parlem d'un gran sant, un català universal, Sant Ramon de Penyafort, la festa del qual celebrem dissabte.
Ràdio Estel.
Ei, 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 que no hi ha pressa. Si vols escoltar Ràdio Estel quan a tu et vingui de gust, aprofita la ràdio a la carta. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel sense presses. Ràdio Estel al teu ritme. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Diuen que tot canvia en funció del nostre punt de vista i que les petites accions mouen el món. I si fos veritat?
El teu punt de vista pot canviar el món. Participa en la tercera edició del concurs de clipmetratges de Mans Unides. Grava un vídeo d'un minut sobre Àfrica i guanya molts premis. Entra a clipmetratgesmansunides.org i comparteix el teu punt de vista. El concurs també està obert a escoles i instituts. Aixeca la mà i digues la teva. clipmetratgesmansunides.org. Tu pots canviar.
Aquestes festes, Bambú Editorial presenta tres bestsellers de la literatura juvenil per fi en català. El gegant sota la neu, El venedor de dolços i Els nois del carrer del Pal. Tres grans històries, ara en català, amb Bambú Editorial. Informa-te'n a editorialbambú.com.
Si els bolquers tenen aquest preu, amb l'ofertassa d'Hipercor és millor.
Bolquers de Dot Activity de diferents grandàries i quantitats per 22,95 euros. En comprar-ne 3, la bossa surt a 15,30 euros. Un preu irresistible.
I si tens milers d'articles amb un sensacional 3x2, és hipermillor.
Hipercor. Preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Dissabte, com cada 7 de gener, se celebra la festa de Sant Ramon de Penyafort, un català universal, i a la catedral de Barcelona, com és tradicional a les 9, el bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, Pere Tena, presidirà una eucaristia concelebrada davant del sepulcre. La cita, com dèiem, dissabte 7 de gener a les 9 del matí. La comunitat d'advocats i juristes de casa nostra, els creients, naturalment, des del respecte a la pluralitat religiosa, se sumen no només a la celebració del dia, sinó també a diferents actes que canalitza l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort. Amb dos representants d'aquesta entitat volem parlar durant els propers minuts. Avui ens acompanyen aquí en el primer cafè de Ràdio Estel, d'una banda, Ramon Maria Rodón, que és membre de la Junta de l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort, una entitat que presideix l'actual director general d'Afers Religiosos, Xavier Puigdollers. Senyor Ramon Maria Rodón, molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
I feliç any nou.
Lo mateix.
Moltes gràcies. Ens acompanya també Jacint Rocabado, que és net del fundador de l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort, Ramon Rocabado, i fill d'Agustí Rocabado, que ara fa un any ens visitava, però que aquest any malauradament no ens podrà tornar a acompanyar perquè ens va deixar fa tot just un mes, Agustí Rocabado. Ens acompanya el fill d'Agustí Rocabado, que és Jacint Rocabado. Molt bon dia i benvingut.
Bon dia a tothom.
Vostè pertany també a la Junta, o és membre de l'associació, està vinculat a la devoció a Sant Ramon de Penyafort.
Col·laborador.
Molt bé.
Però col·laborador important.
No.
Important.
En aquest cas, per la transmissió de la fe de generació en generació, doncs és un bon exemple parlar del fill d'Agustí Rocabado. Agustí Rocabado era un dels 10 fills de Ramon Rocabado, per tant, una família nombrosa que ha deixat, i el llegat de Sant Ramon de Penyafort podem dir que continua, no, Jacint?
Bueno, això és el que m'enorgulleix, i també en honor a l'oncle Manuel, el germà gran, que és el que un cop l'avi Ramon també va traspassar, va ser el que va tirar endavant tot això.
Evidentment, ens unim al dol de la família per la recent mort d'Agustí Rocabado, que, com dèiem ara, ens visitava fa un any per parlar de Sant Ramon de Penyafort, però la vida continua i també el record d'aquest català universal segueix igualment viu. Bé, parlem de la figura de Sant Ramon de Penyafort, breument.
Sí.
Recordem qui era
breument,
aquest personatge.
Breument, Sant Ramon de Penyafort va néixer al castell de Penyafort. Era membre d'una família de la petita noblesa catalana, neix a finals del segle XII i mora quasi bé a finals del XIII, mora a l'any 1275. Els trets més importants, diguem, de la seva història són els següents. Per un cantó, s'ordena a Barcelona, s'ordena sacerdot a Barcelona, on havia estudiat a l'escola de la catedral, com era costum en aquell temps, passa a Bolònia. Bolònia era la universitat europea més important en matèria de dret romà i de dret canònic. Allà alcança, diguem, el duc, assoleix el doctorat i el seu saber jurídic era de tal qualitat i de tal magnitud que dels 6 anys que hi va estar, almenys 3 va ser, a més d'alumne, va ser professor. I no el volien deixar marxar, no el volien que es quedés a Bolònia. Però ell tenia la idea ja de fer-se frare dominic, havia conegut a Sant Domènec de Guzmán, precisament a Bolònia, torna a Barcelona i ingressa a l'ordre dominicana. A partir d'aquest moment és quan arriba un legat pontifici per reestructurar, per dir-ho així, les esglésies peninsulars i sobretot veure com anava el tema de l'heretgia càtera, i aleshores coneix a Sant Ramon de Penyafort i se l'emporta com a secretari i col·laborador màxim. A partir d'aquell moment, Sant Ramon intervé en una sèrie de temes molt importants, entre ells, per exemple, el del... es diu divorci, no és divorci, de fet és una nulitat canònica del matrimoni del rei Jaume I amb la seva esposa Leonor de Castella. I quan s'acaba la missió del legat i ell es vol quedar al convent a fer de frare dominic, que era la seva vocació, el Sant Pare, que en aquell moment era Gregori IX, li diu no, s'informa a través del nunci i diu no, aquest senyor, aquest frare que vingui cap aquí. I aleshores el fa capellà, penitencier i confessor seu. Clar, capellà què vol dir? Capellà no vol dir que digués missa pel papa cada dia, vol dir que despatxava amb el papa, no amb consistori, sinó la seva capella particular. I per això era capellà pontifici. Penitencier què vol dir? Que havia d'assessorar el papa i actuar en nom d'ell per delegació amb afers molt delicats. En aquells temps anaven a Roma, a vegades, persones molt importants a confessar crims tremendos, per exemple, que alguns dels quals havien merescut l'excomunió, i aleshores això requeria un procediment especial. I ell, com a gran canonista que era, i com a gran teòleg, doncs col·laborava amb el Sant Pare en aquest sentit. I a més el Sant Pare el va anomenar confessor personal seu. I, esclar, i sempre li posava la mateixa penitència al papa, li deia: tens que donar més diners als pobres, tens que preocupar-te més dels seus assumptes, fes tot el que puguis per ells. I el Sant Pare va dir: bueno, jo tinc un confessor que és l'advocat dels pobres. I a més, com per si no tenia prou feina, li va encarregar el fer la compilació de tot el dret canònic que estava vigent des del decret de Gracià a mitjans del segle XI. S'havien anat promulgant decretals i cànons pels diferents concilis que s'havien celebrat. Tot això formava un corpus profuso, confuso i difuso, i en un any, Sant Ramon de Penyafort ho va ordenar tot per capítols, per rúbriques, i va treure les decretals famoses, les decretals que van, que és la famosa imatge que surt en el programa quan ell entrega, diguem, el nou corpus de Iuris Canonis i l'entrega al Sant Pare.
Efectivament, es veu la imatge de Sant Ramon de Penyafort reproduïda.
Sí, al darrere hi ha la... Aquest és el moment.
Un quadre, en aquest cas.
És una pintura renaixentista, un quadre en el qual es veu el Sant Pare, amb tots els seus ornaments...
Rebent el llibre que li dona.
Rebent el llibre, la compilació que li dona, exacte.
Podem dir, doncs, que Ramon de Penyafort és el pare del nostre dret canònic actual, del
sí.
dret que l'Església administra, no?
Sí. A veure, si no n'és el pare, és un dels... podem dir coprogenitors,
Sí, i a més, un dels pares.
Un dels pares, i però dels importants. I a més es dona la data curiosa de que Catalunya, a partir del 1580, es va establir que el dret canònic fos dret supletori del català, en preferència a qualsevol altre, sempre que faltessin normes específiques del dret català. I això va estar vigent des del 1580 fins al 1917, quan Benet XV va autoritzar el Còdic de Dret Canònic anterior a l'actual, el de l'any 15, el que es diu el Pio Benedictí, no? Uh-huh. I aleshores es va plantejar la qüestió de si el dret canònic continuaria essent o no supletori, diguem, del dret català.
Recordem que l'últim codi, el vigent actualment, és de l'any 1983,
exacte.
I abans hi havia el signat
exacte.
L'any 17 per Benet XV.
Sí, no va ser dret supletori, però no hi ha dubte que, com que la compilació de l'any dels anys 60 diu molt clarament, parla de la tradició jurídica catalana, dintre d'aquesta tradició, en primer lloc, hi entra el dret canònic i tot el treball fonamental de Sant Ramon de Penyafort.
Sobre Sant Ramon de Penyafort ens ha dit moltes coses interessants Ramon Maria Rodon, de la Junta de l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort. Recordem aquest dissabte a les 9 del vespre a la Catedral de Barcelona, per aquells que vulguin anar-hi. Sent dissabte potser és més fàcil... A les 9 del matí, perdó, a les 9 del matí, disculpi. A les 9 del matí, per tant, a primera hora del matí, missa de Sant Ramon de Penyafort, presidida pel bisbe auxiliar Pere Tena. Es fa després una trobada al claustre, amb una xocolatada de Sant Ramon de Penyafort, per aquells que vulguin anar. Senyor Jacint Rocabado, vol comentar alguna cosa?
Bueno, fa 3 o 4 anys doncs, va sortir la idea de, com que és la trobada anual, de fer una xocolatada, i ara ja ho tenim instituït, i acte seguit a la missa, doncs tu també has convidat a un humil vas de xocolata i un croissanet, i és el moment en què doncs, compartim experiències i coneixements i anècdotes.
Molt bé. Ens queda molt poc temps, però l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort és oberta als devots que s'hi vulguin apuntar, funciona durant tot l'any.
A tothom.
La seva
tothom.
Seu és a la parròquia de Sant Ramon o en algun altre lloc?
La nostra seu, avui per avui, és el convent de Santa Caterina, que és el convent dels dominics del carrer Bailén, número
molt.
10.
Doncs
ens tenen cedits uns
fantàstic.
Locals.
Els dominics del carrer Bailén, número 10, la seu de l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort, que organitza els principals actes. Hi ha algun altre acte institucional en col·laboració amb el Col·legi d'Advocats, com s'havia fet en anteriors anys?
No, més endavant, la Junta del Col·legi d'Advocats, a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort, no a la catedral, fa dir una missa pels advocats traspassats durant l'any.
I també pels advocats creients que vulguin anar-hi
sí,
per celebrar
bueno,
el patró.
Sí, per suposat, hi van també, no? Hi
molt
anem,
bé.
Els que som advocats i els que no són advocats. Vull dir, és un acte obert. I després l'associació, que això s'anunciarà en aquest acte que es farà en el claustre una vegada acabada la missa, aleshores s'anunciaran uns quants actes per aquest any, ja n'hi ha dos o tres de programats.
Moltes gràcies, Ramon Maria Rodon, de la Junta de l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort, i Jacint Rocabado, també col·laborador. La festa, dissabte, a les 9 del matí a la Catedral de Barcelona, amb la missa presidida pel bisbe Pere Tena. Bon any i bona festa de Sant Ramon de Penyafort. Gràcies.
Moltes gràcies, igualment.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Regat posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Regat. Actualitzem el dia només per tu.
Em dic Josep Maria Anguera. Soc educador social i treballo a la Fundació Arrels, on atenem persones sense sostre. Necessitem persones que vulguin ser útils en aquests moments, aquí i ara, a Barcelona. Fes-te'n soci i truca al 93 441-2990. 441-2990.
Feliç 2012! Per celebrar l'any nou i només fins al 5 de gener, el Corte Inglés ha preparat una gran selecció d'ofertes i descomptes que són un autèntic regal.
Descomptes com el que hi ha en tota la palleteria. Fins a un 50% de descompte.
Feliç 2012!
Celebra-ho al Corte Inglés. T'ho mereixes.
Vols tres grans contes per regalar els menuts aquestes festes? Doncs els tens a Combe l'Editorial. En Charlie i la fàbrica de xocolata, la versió pop-up del gran clàssic, Les mil i una nits, nous pop-ups per una bonica història i un hort a casa. Plantem els nostres aliments d'una forma ecològica. Recorda-ho, t'esperen a Combe l'Editorial. Més informació a combeleditorial.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Avui al racó de premsa el dediquem als principals continguts inclosos aquesta setmana en el número de la revista Ecclesia, que surt dissabte amb data de 7 de gener. És el primer Ecclesia de l'any 2012. Ens comenta aquests temes més importants el director de la revista Ecclesia, Jesús de las Heras. Don Jesús, bon dia i feliç any nou.
Buenos días, feliz año nuevo.
Què ens ofereix Ecclesia aquesta setmana?
Mirando al mundo, nos encontramos con los ecos de los atentados de Nigeria, una nueva Navidad con sangre en la iglesia perseguida, más de 40 asesinados en atentados en templos en Nigeria. Si miramos también el mundo, nos encontramos con que han sido 26 los agentes de pastoral asesinados en el año 2011, 26 sobre todo en América Latina. Todo ello sin contar aquellos cristianos de a pie, por llamarlo de alguna manera, prácticamente todas las semanas el asesinato de alguno de ellos, o como en el caso de Nigeria, pues en una matanza tan sustanciosa, tan notable, 40 muertos. México y Cuba, las próximas paradas de viaje pontificio, ya con fecha, ya con programa. Del 23 al 28 de marzo el Papa llegará primero a México, en concreto a León, en el estado de Guanajuato, y de allí, durante 3 días, incluido el día de la Encarnación, permanecerá en el país mexicano para luego estar en Santiago de Cuba y en La Habana, del 23 al 28. La paz, educar para la paz, los jóvenes y la paz, el tema de la Jornada Mundial de Oración del pasado día 1 de enero. La Misa de las Familias de Madrid, al igual que en Barcelona, la Sagrada Familia acogió el día 18 a un nutridísimo grupo de fieles en la Eucaristía de las Familias. La Plaza de Colón volvió a ser la Plaza de la Familia, la Plaza de la Esperanza. Santiago de Compostela, el día 30, despedía los 800 años del los 800 años de la consagración, del octavo centenario de la consagración de su templo catedralicio, y lo hacía coincidir esta ocasión con la fiesta litúrgica de la traslación del apóstol. Y por último, dos apuntes más, dos próximas ordenaciones episcopales. El 11 de febrero en Orense, José Leonardo Lemos será ordenado obispo, y este mismo día 7 de enero en Madrid, el sacerdote del camino neocatecumenal madrileño del Palacio, José Luis del Palacio, se convertirá en obispo e irá destinado a la diócesis de Callao en Perú. Y tres apuntes y un apunte cultural final, con tres lugares: Sigüenza, Santander, Getafe. ¿Qué les une en este caso? Acaban de estrenar órgano, el último de ellos, Getafe, obra del taller de organería Gransi, precisamente de Barcelona.
Aquests i altres temes inclosos aquesta setmana a la revista Ecclesia, número amb data de 7 de gener, més actualitat immediata cada dia en el web ecclesiadigital.es. Moltes gràcies, Jesús de las Heras, director de la revista Ecclesia. Bon dia, bon any i fins la setmana vinent.
Hasta la semana que viene, gracias a vosaltres y efectivamente un cordial, un afectuoso saludo de año nuevo para toda Radio Estel.
I us diem que encara tenim entrades per al Saló de la Infància. Avui últim dia, des de les 11 del matí, obert fins al vespre. Podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772, des d'ara mateix, per tenir alguna de les entrades. Us hem acompanyat el Toni Huguet i el Xavi Aguilar a les vies de sol, a Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i la Carolina Costa a la sotsedició. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Bon dia, fins demà.
Ràdio Estel.